La Fos Morir. Roger Castillo, bona nit.
Bona nit, Pere.
Com estàs?
Molt bé.
Avui vens a fer la volta al món, La Fos Morir. Farà la volta al món.
Sí, la farem acompanyats del número 8 d'aquesta revista. Ja ho sabeu, a fosbury.cat, doncs sempre podeu consultar gratuïtament tots els continguts. En aquest cas parlem dels esports de resistència i entre molts temes, com una entrevista al Marcel Zamora, al Kilian Jornet, a preparació doncs, mèdica de cara a aquest tipus d'esforços que són molt bèsties, fraus en l'esport, que això un dia també en parlarem aquí en aquest espai. Tenim un tema que és aquesta volta al món. Volta al món en bicicleta. I la primera volta al món en bicicleta, doncs ens hem de remuntar molts anys enrere. Segle XIX. 1884 és la primera vegada que una persona es planteja
1844.
Clar, és 1884.
84. És que ens hem de posar al segle XIX, també.
Sí,
clar,
sí,
la
amb
situació...
tots els condicionants, el clar, tipus de bicicletes, que... el tipus de recorreguts...
El coneixement del món...
Els problemes burocràtics, clar. De moure's d'una banda a l'altra, que no ho hagi fet ningú abans, per recorreguts que ningú sap ben bé per on passen...
No, no, i que no coneixies el món com el coneixes ara. Si tu ara et planteges això, entres a Google Maps i com aquell que diu pots veure la carretera sense sortir de casa, no? I saber què menjaràs aquí, què menjaràs allà, quin problema tindràs aquí... Però en aquella època no sabien res.
No, és una planificació absolutament boja. És a dir, tu comences, saps que vols anar cap allà, però a partir d'aquí a veure si hi arribes i a veure què et trobes.
Amb els estels i la brújula.
Correcte. Thomas Stevens. Aquest és el nom del primer home que va aconseguir, doncs,
britànic?
Completar... No, nord-americà.
Nord-americà.
Ell comença aquest viatge, això, el 1884, mes d'abril, triga 2 anys i mig en completar un recorregut que, més o menys, diuen les cròniques, que això sempre és una mica inexacte, doncs que bàsicament surt de San Francisco i arriba a Yokohama, doncs passant per Europa i per l'Àsia. Aquest és el model bàsic de viatge.
Per sortir ha de travessar tots els
Estats Units,
travessar l'Atlàntic...
Se'n va cap a Europa, després d'un viatge en vaixell...
Tot Europa, tot Àsia...
Tot Europa i tot Àsia, fins
i,
a arribar...
Fins a la Xina, al mar de la Xina, exacte. I travessar el Japó.
Exacte. Aquest és el viatge que fa Thomas Stevens entre abril del 1884 i desembre de 1886. Per tant, 2 anys i mig per fer un viatge que és una autèntica proesa. És a dir, la gent de l'època al·lucina, comença a saber aquesta història del Thomas Stevens i diu, ostres, això, algú altre ho arribarà a igualar, algú altre serà capaç de fer aquesta magnificència, no? Comencen a passar els anys, en passen 10 i aquí la gesta continua en boca de tothom. Hi han dos senyors que formen part d'un club d'homes de Boston que davant d'aquesta situació, se'n parlen, feia anys que, doncs, que ho comentaven, era tema de debat, posen allà sobre la taula una juguesca d'aquestes interessants, aquelles de sentir-se superior,
com,
de tenir
com
diners i de poder fer
80
alguna...
dies, exacte,
una
miqueta,
història
sí.
Similar, per entendre'ns, doncs posen un repte sobre la taula. Diuen que no hi haurà cap dona capaç d'igualar aquest repte. I per si de cas hi fos, augmenten una mica la dificultat i diuen si ell ho va fer en 2 anys i mig, la dona que ho faci ho haurà de fer amb un màxim de 15 mesos, la meitat de temps. I posen un premi de $10,000 sobre la taula. $10,000, aquella època, salari anual, no mensual, anual, podia rondar els $1,000. Per tant, eren 10 anys de vida,
10 anys de vida,
per entendre'ns, per qui volgués assumir aquest repte. Això està molt bé, però no diuen que la persona que hagi de fer aquest repte assumirà les despeses del viatge, que poden sumar ben bé uns $5,000. S'ha de tenir preparació tant econòmica com física per poder fer un repte d'aquestes característiques. I apareix, doncs, d'aquesta conversa, que probablement era banal i que probablement no deixava de ser una broma entre amics, apareix una dona que diu, jo ho faré. Aquesta dona es diu Annie Cohen Kopchowski. Va néixer a Letònia, des de ben petita ja estava vivint als Estats Units, era jueva, i són factors que són molt importants. Hi havia antisemitisme en aquella època. Hi havia un fort masclisme. Que una dona, doncs, pogués fer un repte així,
dona i jueva,
que pogués assumir el repte, que pogués assumir una juguesca pràcticament entre un club d'homes de Boston, imaginem-los la situació, ja era surrealista. Però que, a més, es plantés el dia que van dir aquest dia sortirà i la dona apareix allà amb una bicicleta.
Era
la dona,
pràcticament un insult.
Era pràcticament un insult. Fins i tot gent de la seva família, com el seu germà, doncs va dir que aquella aventura estúpida no va anar a acomiadar-la en aquell viatge. 500 persones sí que ho van fer, és a dir, sí que va causar, doncs, cert furor en aquella època. Ens situem el dilluns 25 de juny de 1894, comença aquest viatge. Ell agafa la bicicleta i, per tant, tira. Però, just abans de fer-ho, fa una cosa molt interessant, que és que apareix, doncs, la publicitat en l'esport. Hi ha una companyia d'aigües que es diu London Derry, que li diu, mira, et pagarem $100, el viatge pot costar 5.000, però te'n paguem 100, si ens poses, doncs, una etiqueta a la bicicleta de la nostra companyia, això ho hem vist molts anys després en molts espais,
són uns precursors.
I la gran història és... si et canvies el cognom. en lloc de dir-te Annie Cohen Kopchowski, passaràs a dir-te Annie Londonderry, el nom de la marca. I ell accepta. Ell accepta
per 100
dòlars.
I, per
tant, tots els diaris de l'època ja parlen d'ell a partir d'aquell moment com a l'Annie Londonderry, que és la persona que intenta fer aquest rècord, o aquesta gesta, o aquesta juguesca. Comença el viatge i les coses certament li van fatal. És a dir, intenta anar cap a, des de Boston cap a Chicago, cap a Nova York, que són trajectes relativament curts per tot el viatge que havia d'assumir. I el mes d'octubre, el New York Times anuncia que deixa el repte perquè s'ha vist incapaç doncs, de tirar-lo endavant. Hem de dir que no estava habituada a anar sobre dues rodes. És a dir, era de les primeres vegades
no sabia ni anar en bicicleta,
doncs, a fer el repte, que havia deixat un marit i tres fills a Boston. Que tot això era una cosa molt comentada durant l'època. I quan decideix tornar enrere cap a casa, fa una prova. Escolta, per què no em canvio aquesta bici de dona i poso una bici d'home, que diuen que són una mica més lleugeres i que són més pràctiques? I per què no em trec les faldilles? Perquè havia anat amb faldilles a tots aquests mesos i em poso uns pantalons de bombatxo, cosa que en aquella època
era bomba,
un salt
això, sí.
Increïble que tots els homes deien, què està fent aquesta senyora? Doncs ho prova, i mentre torna cap a casa nota que té molta més força, que arranca bé, que es nota molt més forta. I diu, bueno, potser que hi torni. Dit i fet, se'n torna cap a Nova York, on ja havia arribat, i agafa doncs, un vaixell i segueix el seu viatge. Per tant, havia perdut uns quants mesos entre provar-se i saber com anava allò de la bicicleta i veure quin era el tipus que havia d'agafar, però finalment troba la tecla i se'n va cap a Le Havre, cap a França. Des d'allà baixa en bicicleta cap a Marsella. Tot això ens situem sempre en escenaris de recorregut difícils de determinar exactament, perquè
sí,
és molt difícil. Sabem alguns llocs concrets, però no exactament el recorregut. També sabem que quan arriba a Marsella té una cama embenada perquè li havien intentat fer un robatori i que se n'havia sortit doncs, com havia pogut, però amb alguna molèstia física, per tant, coses que sempre fan aquest punt d'èpic en aquest viatge. I a Marsella agafa un vaixell que la porta doncs, a fer certes parades fins a arribar a Àsia. Para a Egipte, para a Palestina, para al Iemen, finalment arriba a Singapur. Aquestes parades són molt curtes, i són molt curtes perquè agafa aquest vaixell al mes de gener i a Singapur doncs, hi arriba relativament ràpid, de tal manera que des d'allà puja la bicicleta, entenem doncs, que sobre la bicicleta doncs, pel Vietnam, o l'actual Vietnam, va tirant amunt, es troba doncs, amb certs conflictes al voltant de la primera guerra per Corea, pel control de Corea entre la Xina i el Japó, arriba a la Xina, acaba arribant al Japó, diu unes històries terribles d'aquella època, doncs, que la detenen, que l'empresonen alguns dies durant aquest viatge, que veu doncs, com un soldat japonès es veu la sang d'un pres xinès, històries doncs, que la premsa viu d'una forma sensacionalista,
home, clar, t'ho diràs.
Doncs, amb un seguiment impressionant, i acaba doncs, sortint d'allà cap a San Francisco al cap de dos mesos. Per tant, entre Marsella, tot aquest periple i la sortida del Japó cap a San Francisco, cap als Estats Units, estem a mes de març de 1895. Sembla que ha anat molt més ràpid que qualsevol altra persona al món hagués pogut imaginar. No sabem si les dates són molt, molt precises, però ens ho hem de creure, en principi, per les cròniques de l'època. I sí que sabem que arriba al març a San Francisco. I aquí, de San Francisco a Boston, és una distància molt llarga, però, vista la trajectòria que ja portava, era assumible, i la cosa es torna a complicar. Sembla que allà on té més problemes és a casa, als Estats Units. Agafa, doncs, la bicicleta, de seguida pateix un accident, segurament un dels més greus que té durant el viatge, un carruatge amb el cavall, doncs el cavall l'atropella, doncs està inconscient, es passa dos dies inconscient que no pot agafar la bicicleta, aturar el viatge, es recupera, segueix, intenta seguir les vies del tren, per allò de no perdre's, se li punxa una roda, intenta doncs, amb la bici al costat caminar i seguir fent el viatge, hi ha un trajecte que per qüestions de fang ha de pujar en un tren, diguéssim que la gent que l'està validant el viatge, que ja hi en té alguns doncs, situats als Estats Units, li accepten aquesta opció perquè veien que era intransitable de cap de les maneres d'aquell recorregut. I finalment, en l'últim tros, té un altre problema amb un grup de porcs que l'ataquen a mig camí, es trenca el canell, sembla que no acabarà arribant, però finalment, molts mesos després, el mes de setembre, arriba a Boston, al lloc on havien quedat, doncs amb un temps de 14 mesos i 18 dies. Li havien sobrat 13 dies a l'hora de complir aquesta proesa.
I guanya, evidentment.
I guanya la juguesca, guanya l'aposta, per tant, s'endú aquests 10.000 dòlars tan desitjats. Entenem que la seva família doncs, està contenta d'aquesta gesta, malgrat doncs, que l'hagués abandonat durant un any i pràcticament doncs, 3 mesos, però, evidentment, l'eufòria és determinant. El que fa aquest viatge, tot aquest repte, és canviar la percepció de que les dones poden fer esport, que poden fer reptes impressionants.
Gira la història de l'esport.
Agafa el feminisme, la figura de Annie Londonderry, doncs, com una figura tenint en compte molt en una societat que era com era, i per tant també, més enllà del fet, més enllà d'aquesta bestiesa d'anar en bicicleta arreu del món durant tants mesos i amb tants problemes, doncs també capgira una mica la societat del moment.
Absolutament, eh?
Absolutament, absolutament.
Mare de Déu. Annie Londonderry.
Després, quan ja acaba de fer, quan ja té els diners sobre la taula i quan ja té una altra vida, més relaxada, torna a estar a casa amb la família, etc, ella segueix, doncs, canviant registres, es fa periodista i comença a publicar, doncs, cròniques i ho explica. Doncs jo em sento periodista, em sento dona i crec que això és una cosa absolutament normal i si volem fer reptes d'aquest tipus ens els podem tirar endavant. I va ser coneguda com la nova dona, ella mateixa, doncs, va assumir aquest títol perquè li deien, bueno, si això vol dir, doncs, poder fer això que m'agrada i fer això que m'agrada és ser periodista i escriure articles, jo, doncs em quedo amb aquest títol. I per tant, la nova dona, aquesta Annie Londonderry, gran Annie Cohen, sí, com saps, que abans d'iniciar la història, doncs va passar la història per diversos factors molt més enllà d'aquest fet del viatge.
És una revolució en la història de la dona. Absoluta,
absolutament. Absolutament, perquè trenca tots els paradigmes i totes les coses, doncs, que cadascú pogués tenir. Especialment la gent d'un club d'homes de Boston. És que a mi quan la història surt d'allà, certament el contrast
m'ha recordat a Willy Fogg.
És molt agraït, és molt equiparable, jo crec. Sí, sí.
Escolta, i el moment Fosbury?
Sí, no l'agafem d'actualitat, ens anem un any enrere perquè parlem de voltes al món en bicicleta, vam tenir una persona d'aquí a Catalunya que ho va fer fa bastant poc, era el Xavi Narro, doncs, que ho va fer, doncs, en 456 dies, i déu-n'hi-do, més de 37.000 quilòmetres.
És una barbaritat.
És una barbaritat, però a més ho va fer, doncs, gravant imatges. Si entreu encara, doncs, a Rodamont TV, doncs, veureu moltes imatges d'aquest viatge i vídeos que estan molt ben fets, i és molt recomanable viure l'experiència, encara que sigui no ben bé des de dins, però sigui de prop, d'algú d'aquí que ho ha fet tot just l'any passat i que també se'n va sortir amb èxit.
37.000 quilòmetres?
Més de 37.000
quilòmetres.
Això és el que ell va fer, suposo que si va ser... Sí. Ell la va fer més llarga, ell va fer Sud-amèrica, va fer Amèrica del Nord i va passar, doncs, per tots els continents, pràcticament, per tant, més llarga que en aquella època. També els mitjans certament han millorat.
Sí, però mira, amb 400 i pico dies...
Jo no la faria, també.
No, jo tampoc no em veig amb cor. Però és una mica més d'un any.
Sí.
Mare de Déu. Moltes gràcies, noi.
A vosaltres.